Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Notícies, esports,
entreteniment. Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella Damm. El Barça juga a RAC1 amb Joan Maria Pou, Jaume Molló, Marta Ramon, Joan Lluís García, Laia Coll, Marc Guillén, Gerard Ballera i Xavi Puig.
Hola, bon vespre a tothom des de la cabina de RAC1 a l'Estadi Olímpic. Lluís Companys, a les 9 en punt de la nit, el Barça i el València jugaran un dels partits corresponents a la jornada 33 de la Lliga Masculina de Futbol. Un dilluns fred, un dilluns de pluja, un dilluns de vent, un dilluns de tristor, un dilluns de grisor, un dilluns de sisplau que s'acabi ja aquesta temporada. La setmana de les anades de les semifinals de la Lliga de Campions, el Barça ha de jugar un partit de Lliga per continuar sent el segon classificat a 11 punts del Madrid. Sí, el màxim que pot aconseguir avui el Barça, quan s'acabi aquesta jornada 33, és continuar segon a la classificació a 11 punts del Real Madrid. I sí, Xavi finalment es queda fins al 2025, i des del club ens prometen un futur gloriós, però de moment el present és gris, gris fosc, diria jo. L'equip ha de competir, l'equip ha d'acabar segon a la classificació per allò dels calés de la Supercopa d'Espanya i aspirar al títol aquell que es disputa el mes de gener a l'Aràbia Saudita, i evidentment per dignitat professional, però ja no queda cap altre objectiu, cap altre repte en l'horitzó. I a veure quin to té l'equip. Dilluns contra el València, a una distància ja sideral del Real Madrid, sense opcions a Europa, amb aquest vent, aquesta pluja, aquest fred, l'ambient desangelat. Avui la veritat és que els jugadors de Xavi Hernández hi hauran de posar molt, molt de la seva part per intentar fer un bon partit de futbol, perquè tot plegat pinta francament malament. Marta Ramon, hola.
Hola, bona tarda.
Amb qui no ens surt el Barça?
Recordem que no hi és De Jong lesionat i Pedri és suplent després d'haver estat sobrecarregat aquesta setmana. Fermín és titular. El Barça surt amb Ter Stegen a la porteria, amb Koundé, Araujo, Cubarsí, Cancelo a la defensa, a la base del quadrat Gundogan i Christensen, més avançats Fermín i Rafinha, i al davant Lamine Yamal i Lewandowski.
Hola, Laia Coll.
Hola, què tal?
Tenim l'onze del València?
Sí, tenim l'onze del València, tenim l'onze de Rubén Baraja per jugar avui a Montjuïc, amb el 4-4-2 habitual. Mamardashvili a la porteria, defensa Thierry Correa, Mosquera, Yarek i Jesús Vázquez, doble pivot Javi Guerra i Pepe Lu, a la banda dreta Peter, a l'esquerra Diego López, a dalt una doble punta amb Almeida i Hugo Duro.
Doncs aquest és l'onze del València per intentar sumar els 3 punts i fer-li la guitza al Barça, el partit que ve just després de l'anunci de la continuïtat de Xavi Hernández. Hola, Joan Lluís García.
Hola, bona tarda.
Hola, Marc Guillén.
Hola, bona tarda.
A l'estudi de RAC1, Jaume Molló, Xavi Puig, Gerard Ballera. Bona tarda a tothom.
Bona tarda.
Què han de fer els nostres oients per comentar la jugada amb nosaltres?
Com sempre, amb el hashtag habitual, amb l'etiqueta habitual, FRAC1 a la X a Twitter. Ens podeu enviar els vostres missatges i les vostres opinions, perquè entre tots els que participeu amb l'etiqueta FRAC1 entrareu al final de la transmissió en el sorteig d'un pernil bataller l'únic i també del llibre Un porc únic. Home. Pernil i llibre, al final de la transmissió donarem al guanyador amb l'etiqueta FRAC1.
Partit complicadíssim aquest, eh?
Bo.
Complicadíssim.
Bo.
Perquè si ja ho hauria estat en circumstàncies climatològiques normals, diguem-ho així, per la ciutat de Barcelona, doncs imagina't avui un dia dels més freds de la temporada a Montjuïc, el més plujós de la temporada segur, i un dels amb més vent també. Vull dir que si ja la situació, la classificació, l'eliminació a Europa ho complicava tot plegat, imagina't amb el dia que fa avui aquí a la muntanya de Montjuïc. Això sí, Xavi surt amb un 11 molt titular, perquè aquesta segona plaça, bromes a banda, doncs l'ha de lluitar el Barça fins a l'última jornada, perquè té conseqüències econòmiques i també esportives. Si no queda segon, perds diners i ja d'entrada perds el primer títol de la següent temporada, perquè ja no pots optar a la Supercopa d'Espanya.
Sí, sí, no pots permetre que l'equip es destensi i, per tant, el missatge de ser clar des de la banqueta. Ens prenem seriosament la competició, més ara a sobre que l'entrenador que tens a la banqueta és el que serà la temporada que ve. Per tant, s'ha de mantenir el to, el nivell, i tot i que, evidentment, les notes, o la gran part de les notes ja estan preses, perquè els partits importants de veritat ja han passat, segueixen sent partits que han de comptar per la temporada que ve. Per tant, els jugadors ja han de seguir plantant cara i l'entrenador se'ls ha de prendre seriosament, i es nota en l'11 titular, si més no, sobretot abans d'aquest partit contra el Girona, que pot marcar una mica aquesta segona posició i certa rivalitat que comença a haver-hi una mica local. En tot cas, un 11 que, com dius, molt titular. Podia haver-hi un dubte de si Sergi Roberto també entraria a la base del quadrat amb Christensen, cosa que hagués fet que Gundogan jugués una mica més avançat. El finalment no, és Fermín, per tant una aposta per un nano de la casa, per un nano jove. Fermín jugarà a la base, jugarà a la part avançada, per tant Gundogan estarà al costat de Christensen. La resta, doncs, tants caps, tants barrets. Això sí, la línia d'aquesta que comentava, que em sembla bé que jugui Fermín, i sobretot perquè és un jove que, doncs, ha d'anar tenint ritme i s'ha d'anar pensant en el futur, i especialment sembla que si s'aposta per Xavi per la temporada que ve, en bona part és perquè ha tingut aquesta confiança amb els joves, no deixa de sorprendre'm que segueixi jugant Cancelo al lateral esquerre. Crec que no ha fet mèrits de sobres, o sigui que mereixeria el descans, i que sobre, pensant per la temporada que ve, s'han de fitxar laterals, segur, però no sé si s'han de fitxar més o menys, o de quin pes s'han de fitxar, depèn de com estigui Héctor Fort. Sembla, a nosaltres ens ha agradat, sempre que ha sortit, sembla que l'entrenador no hi acaba de tenir confiança, no deixa de sorprendre'm, i m'entristeix una mica fins i tot que en un partit com avui no surti Héctor Fort. Seria un bon missatge de cara als jugadors que no s'ho treballen prou, de que no ho han fet prou bé, i en aquest sentit, doncs sembla que Cancelo sigui intocable i no serà per mèrits esportius.
Estic d'acord amb tu, Marc, amb aquests mèrits que no ha fet Cancelo. També és veritat que al llarg de temporada hi ha hagut molts moments que el lateral portuguès per mi no estan rendint al nivell que esperàvem, i tot i així Xavi hi ha apostat una i una darrera vegada, i avui, vaja, és una nova constatació que ell el considera titular sí o sí, és un jugador que per ell ha de jugar, i avui el tindrem al lateral esquerre. Avui és un dia que jo crec que s'ha guanyat sí o sí, avui, i el que queda de Lliga. Et jugues al prestigi, et jugues a aquesta segona posició, com deia ara el Pou, els diners que també representen, però també jo crec que et jugues l'honor. L'honor i la professionalitat, i per mi no és menor acabar aquesta Lliga segon. Jo crec que els jugadors del Barça, veure com un projecte com el del Girona, que no és un dels pressupostos més elevats que hi ha a la categoria, ni molt menys, et passi per davant, jo si fos jugador de la primera plantilla de Barça, almenys el meu honor estaria bastant tocat, i el meu orgull. I tant avui com el que queda, sobretot dissabte a Montilivi, aniria a guanyar per aconseguir aquesta segona posició i quedar per davant del Girona. Crec que el Xavi també s'hi juga molt en el sentit del que ha de ser la temporada que ve. Amb tot el renou que hem tingut aquests últims dies, amb la seva continuïtat, no em vull imaginar un escenari en el qual aquests partits que queden de Lliga anessin pel pedregar, l'equip es gripés, baixés l'actitud i que es comencessin a perdre partits. No seria ni molt menys la millor manera de continuar la temporada que ve i engrossir el projecte que ha de ser el Barça 24-25. En tot cas, avui també un monument als aficionats que s'acostin aquí a Montjuïc, perquè realment és els dies més durs que jo recordo de venir a l'estadi per les circumstàncies esportives i per les climatològiques, perquè déu-n'hi-do la que ha caigut i la que està caient i el vent que està bufant aquí a Montjuïc.
La previsió era que avui hi haguessin uns 32.000, 34.000 aficionats, però clar, és una previsió de divendres, que sí que podíem intuir ja que no faria bon temps, però no que estaria plovent amb la intensitat que ho fa, perquè és que ara realment aixequem el cap i mirem sobre la gespa, hi ha una cortina d'aigua brutal, està plovent amb moltíssima intensitat, per tant, no es complirà avui aquesta previsió de 30.000 aficionats. Evidentment, la pluja acabarà condicionant els espectadors. que també es veuran afectats per aquest canvi de dia que va fer més endavant la Lliga, que el partit s'havia de jugar dissabte al migdia i finalment es va acabar ubicant en avui dilluns. Per cert, que Rubén Baraja, el tècnic rival avui del Barça, va ser molt crític amb aquest canvi, argumentant que realment ni a Barça ni a València els afectaven res el canvi que es va fer del Madrid-Real Societat, que va ser el que va fer l'efecte domino cap als altres partits, i tenia raó, perquè realment no afectaven res.
De fet, vaja, si han acabat complint la seva intenció, hi ha un grup d'aficionats del València que presenta una denúncia contra la Lliga per danys i perjudicis, perquè ja tenien els bitllets i les entrades, entenc, i òbviament això val uns calés, i ara se'ls han hagut de menjar, perquè alguns d'ells, m'imagino que dilluns no podien venir fins a Barcelona, òbviament.
És que això és bastant gros, eh?
Sí, és molt bèstia.
No, és bastant gros, perquè és dir, bueno, ja és dir-li a la gent, no vagis mai al camp, que, al contrari, passa de viatjar amb el teu equip, perquè clar, si t'han de fer jugades d'aquestes, com et pots jugar a diners? O sigui, és que és,
ens importeu un bledo als aficionats.
Absolutament, gràcies. Absolutament.
I sobre l'11, doncs, coincideixo molt amb en Marc el que diu de Cancelo. Jo crec que Héctor Fort... Vaja, és que gairebé qualsevol opció ara mateix em semblaria millor que no pas el portuguès, que només de pensar que el Barça pot pagar una xifra... qualsevol xifra de diners a l'estiu per quedar-se, em venen calfreds a tot el cos, i malauradament crec que serà així.
Jaume, però et faig una pregunta. Sí. Intent, a veure si ets capaç de respondre'm. Jo no he aconseguit respondre-me-la. És a dir, tu creus que Xavi ha vist els gols de Dembélé i de...
Lucas
Vázquez, creus que els ha vist?
Sí, home, i tant.
Val, creus que els ha vist, no?
Sí,
creus
sí.
Que ha repassat el partit i els ha vist?
Sí, sí.
I creus que ha vist qui perd el marcatge en les dues jugades?
Segur.
D'acord. Què li veu a Cancelo?
No sé, o sigui, és que és la pregunta.
Per què?
No ho sé.
Per què? Jo no crec que Xavi sigui un tio que s'auto... boicotegi, no?
No.
Jo no crec que ell vulgui perjudicar-se ell mateix com a entrenador. Però aleshores, i perdoneu-me l'expressió, què collons més ha de fer Cancelo per desaparèixer d'una punyetera vegada dels 11 del Barça i del futur immediat del Barça? Què més ha de passar? Què més ha de demostrar? No ho entenc. Però no ho entenc, és a dir, futbolísticament m'haurien d'explicar per què.
Sí, potser no veu cap jugador que allò agafant tot el pack, atac i defensa, li aporti més. Jo estic amb en Marc.
Per mi
Héctor Fort és indiscutible que ho va fer millor quan ha jugat. I abans que intervinguis, Marta, deixa'm donar les dades de Cancelo. Disponible en 37 partits, 33 titular, en 3, que és suplent, entra des de la banqueta, i en un només és a la banqueta i no juga. Era un partit intranscendent dels de la Champions.
La raó és el talent, ja sé que és molt difícil de defensar, però la raó que se li dona aquesta, o per buscar-hi una explicació, és el talent diferencial de Cancelo, sobretot en atac. El que t'aporta individualment fa que sigui un dels jugadors més destacats pel que fa a talent de
sí,
l'equip.
Jo crec que hauríem entenc que aquesta és la, o podria ser una
que
raó.
Que no dic que a mi m'agradi i que estic d'acord, parlar, només sí, explico el que
no,
hi ha.
No, només les frases les faria en condicional. És el talent que podria portar, que hauria de portar, que potencialment hauria de portar, perquè no l'ha portat. Perquè no l'ha portat, o sigui, sí. Que l'ha tingut és evident, que hagi vist la Premier League de fa, què, dues temporades, tres temporades, va ser un dels 10 millors jugadors de la Lliga, no laterals, millors jugadors de la Lliga. Va ser un escàndol el que va fer Cancelo, o sigui, talent en té, però jugar aquí no ha jugat. Llavors l'únic argument que pots tenir és això, o el potencial que pugui tenir, o saber que te l'hauràs de quedar, i que un que te l'hauràs de quedar, doncs noi, abans d'asseure'l, que asseure'l sabem que li senta fatal i que peri al nord, doncs seguir-lo mantenint, perquè aviam si algun dia treu aquest talent que tenia i que aquí no hem vist.
És que jo tinc el dubte de si Valdés no estigués lesionat, què hauria passat en Cancelo?
No hauria jugat tant Cancelo, ni la broma, jo crec.
No ho sé.
Ja el va seure. Abans de la lesió ja
sí,
l'havia assegut.
Perquè també és veritat que què li va passar a Valde, que d'inici de temporada venia de la temporada passada, que va explotar el seu talent, que com que estava a l'ombra de Jordi Alba no tenia la pressió de ser el número 1 i el nano es va menjar la gespa, i aquest inici de temporada la pressió de ser, diguem, el teòric titular el va afectar. I això què va fer? Doncs que el seu rendiment baixés una mica. Cancelo acabava d'arribar i va passar el que va passar. Després la lesió ja va acabar de declinar la balança, evidentment, però hi ha una explicació també al darrere. Jo vull pensar que si Valde no s'hagués lesionat, amb una mica de confiança i d'adaptar-se a aquesta nova pressió que la temporada passada no tenia, doncs hauria tingut més minuts, més continuïtat, i hauria tornat a ser el Valde que havia sigut la temporada passada.
Jo per mi, en aquest cas, és un altre debat, però veig, la pressió és evident, com ara explicava la Marta, i ella té totes les claus, però també jo crec que hi ha un punt futbolístic, que jo crec que el Barça, com ha jugat aquesta temporada, no li va gens bé a Valde, que és amb ell pràcticament jugant d'extrem esquerra i jugant pràcticament a peu parat, més que no arribant des de darrere. Però en tot cas, a mi el que m'ha sorprès, hi ha hagut dies, més enllà d'aquests dies puntuals importantíssims, com el PSG, com el Madrid, que ha fet aigües per tot arreu, hi ha hagut partits en què l'actuació individual de Cancelo ha sigut lamentable. Recordo el dia de l'Alavés, que fins i tot ell jugant lesionat, que dèiem, no entenem com està jugant amb una vena a la cama, i tot i així, jugava per decret en moments que realment ell ja estava ni físicament bé per jugar. I tot plegat el que ha fet és que, vaja, la seva temporada hagi estat absolutament erràtica, començant però, de lateral dret i de migcampista, i acabant al lateral esquerre.
La pregunta que li feia el Jaume i que us feia a vosaltres en general i a l'audiència en general és per què, en el sentit que Xavi, quan un jugador no el convenç, per molt que li hagin dit va, que sí, que et servirà, Joao Félix,
exacte,
Vitor Roque, se'ls fuma tranquil·líssimament. Per tant, en el cas de Cancelo és que realment creu que ha de ser titular, i aquí és on venen els meus dubtes. Per què? Què veu en el seu rendiment que nosaltres no veiem? Diumenge, dimecres, perquè com deies tu, Joan Lluís, més enllà de les dues fotos descomunals on surt en dos dels dies més importants de la temporada fent exactament la mateixa errada, quants partits ha jugat, ha passat sense pena ni glòria, ni en atac ni en defensa, ni talent, ni no talent, que no se l'ha vist. Per tant, és que li veu alguna cosa. Em recorda una mica, perdona Marta, Dembélé.
Sí.
Que és, no, jo el poso.
El fil del que dius tu, i que el paral·lelisme de Dembélé és evident, jo també penso que aquí hem d'entendre que dins del cap de Xavi, quan valora la plantilla que té aquesta temporada, ell veu un dèficit de cracs diferencials, de cracs de l'elit europea del futbol. Aleshores, independentment del que s'acabi demostrant al terreny de joc, que és una distància sideral, sobre el paper Cancelo és un dels pocs cracs d'aquestes característiques que té a la plantilla. Aleshores, ell entén que les garrofes doncs, se les ha de jugar amb aquest tipus de futbolistes, perquè quan menys tu esperes, doncs amb una passada, o s'il·luminen, o s'inventen una acció, etc, et poden fer decantar la balança quan tu moltes vegades amb rivals importants surts a priori de més avall, perquè no pots jugar amb aquesta igualtat de condicions pel que fa al concepte, diguem, a l'etiqueta de crac. Però evidentment el seu rendiment no és de crac,
però per tant
ni casa amb el cartell, diguem.
Però per tant Xavi li demanarà al club que Cancelo continuï.
Clar, això no ho sabem. A priori, l'opinió de Xavi amb Cancelo ha anat virant al llarg de la temporada.
A pitjor. Val.
Això sí.
Com
això
a mínim, això.
Això és així.
Jo és que el més preocupant no és aquesta temporada, sinó del mercat de l'estiu, que és absolutament incert pel Barça. Si alguna cosa tinc clara, és que Joao Félix i Cancelo l'any que ve seran al Barça. Jo al mercat no sé qui fitxarà al Barça, si podrà fitxar algú, si no, qui marxarà o qui no marxarà, però si ara hagués d'apostar, aquests dos l'any que la temporada que ve seran al Barça.
Doncs espero que t'equivoquis, Puig. Entenc el que dius, perquè realment el rum-rum va per aquí, però per mi seria incomprensible.
És una mala manera de començar.
Jo el que crec és que veig molt difícil que cap dels dos es quedi al Barça. És a dir, no sé si un sí i l'altre no, però se'm fa difícil, veure que els dos marxin cap a un altre.
Nosaltres el que hem explicat, és evident que ara venen setmanes intenses i tot pot variar, perquè recordem que demà el Barça és la data límit del Barça i de tots els clubs per presentar tota la documentació a partir de la qual es calculen els marges del fair play, i etcètera, etcètera, i haurem d'estar molt, molt atents. Però les intencions que hi havia amb els dos Joaos, a priori era que no es podien encabir tots dos en forma de fitxatge, que creien que Cancelo doncs era més assequible si s'havia d'afrontar un traspàs, i que en canvi en el cas de Joao Félix doncs no era assumible i que s'hauria d'apostar per un segon any de cessió. Jo el que no tinc cap mena de dubte és que si realment es complica tant i els equilibris del fair play doncs venen d'aquests, entre cometes, mil·límetres, jo crec que en aquest cas s'intentarà que tots dos es quedin una altra vegada com a cedits. I, evidentment, també tot dependrà de les alternatives que es tinguin, no?, per posició i per poder-se incorporar amb altres perfils.
Però és que fins i tot en aquest cas, que fossin els dos cedits, bé, en el cas centrant en Cancelo, ara pensava, clar, Valde tornarà, toquem fusta, que torni bé per la temporada que ve, i per tant jo, el lateral esquerre, el titular és Valde. Per tant, haurem de tornar a intentar que Cancelo funcioni el lateral dret. O sigui, tinguem clar que això pot funcionar, perquè aquesta temporada no se n'ha sortit el cos tècnic. No se n'ha sortit amb Cancelo a la dreta i Valde a l'esquerra. O sigui, tinguem-ho clar, perquè si no, això tornarà a ser un nyap.
No, totalment d'acord. Diguem, ara que el Barça per fi té un lateral dret, li ha costat entendre-ho, però el té, tot i que és veritat que potser es fitxa perquè torni a ser central, parlo evidentment de Koundé, però si sí, el Barça ha de tornar a jugar amb Cancelo a la dreta i Valde a l'esquerra, vaja, no, espero que algunes de les errades que s'han comès aquesta temporada no es reprodueixin la temporada que ve. Però vaja, d'això ja en parlarem, perquè el mercat d'aquest any del Barça anirà tan condicionat amb si hi ha calés o no hi ha calés i què es pot fer i no, i a veure també qui es traspassa. En funció de qui es traspassi, també veurem quina és la situació de la defensa. Perquè, clar, si traspasses Araujo, aleshores Koundé immediatament passa a ser central titular.
Bé, sí, també tens Eric, eh? Eric, pot ser que el recuperis i tindries allà també un central, i Christensen, aviam si el vols fer servir de central o de mig centre.
I has de veure també què passa amb Íñigo Martínez, perquè se l'ha de tornar a inscriure, perquè es va fer aquell pedaç amb la Lliga, que la Lliga li va acceptar al Barça de només inscriure la primera temporada del seu contracte.
Sí. Serà divertit. Uf. Aquest estiu serà divertit.
Sí, és que ens hem d'anar apuntant bé totes les carpetes, sí, perquè si no se'ns escapi cap.
Els últims ja, regla 1, sí. Ja. Portem uns estius que déu-n'hi-do.
Que déu-n'hi-do, sí. Totalment d'acord. 8 minuts i ja arribarem a 8:45. Repassem les notícies essencials de l'actualitat del Barça. Xavi admet, ara que parlàvem de reforçar i de l'estiu, Xavi admet que Laporta no li ha garantit poder reforçar-se aquest estiu.
Exacte, Xavi, que en cercles de confiança havia dit que per continuar el Barça volia tenir garanties que es podria reforçar l'equip, reconeix que Laporta i companyia no li han assegurat que aquest estiu es pugui fitxar i que es troben en una situació similar a la de fa un any. Es tracta de tenir fe en que els diners per tornar a l'equilibri amb el fair play arribaran. Aquesta és l'única garantia que té l'entrenador.
Bé, la confiança que han generat tant Deco com el president, junta directiva, comissió esportiva, ells són molt optimistes. El president ja ho és de mena, jo també. Bé, la temporada passada, doncs, sí, ens va condicionar molt no poder fer la planificació total que teníem prevista, però bé, esperem aquest any, sent optimistes, doncs, que la puguem fer. No vam parlar, simplement, doncs, que la situació del club marcarà una mica la planificació de cara a la temporada que ve. I estem pràcticament a les mateixes circumstàncies que l'any passat.
Les prioritats de Xavi continuen sent un pivot top i Bernardo Silva, i pel que fa a les sortides, l'entrenador no descarta que Vitor Roque pugui marxar cedit. L'entorn del davanter brasiler, però, de moment s'hi oposa.
La renovació de Sergi Roberto continua sent una prioritat per Xavi.
Sí, n'ha demanat explícitament la renovació. El Barça li ha transmès al jugador que compten amb ell i que volen renovar-lo una temporada més. Tot i així, el capità ha rebut l'interès del Girona, que li voldria oferir un contracte més llarg i lucratiu. Xavi espera que Sergi Roberto es quedi al club. club. Es preveu que aquesta setmana hi hagi una reunió per encarar la negociació.
Xavi no confirma els canvis que es produiran a la seva estructura de treball.
L'entrenador del Barça considera que la inclusió de Rafa Martínez a l'apartat de fisioteràpia no és una novetat, perquè ja fa temps que treballa amb ell i molts jugadors de manera externa, i no ha volgut confirmar la incorporació del preparador físic de força Julio Tous, que ja havia estat al Barça el 2004 i aterrarà al club després d'estar a la Juve, al Chelsea o a l'Inter i també a la selecció italiana. Pel que ens diuen des del club, totes dues incorporacions s'han consensuat amb Xavi.
El Barça es reunirà amb el comitè tècnic d'àrbitres per analitzar el cas del gol fantasma de Lamine Yamal al Clàssic.
És una reunió que de moment no té data, en què no està previst el visionat de les imatges, però en la qual les dues parts analitzaran els fets. Al comitè tècnic d'àrbitres no han agradat les formes de la porta amb el vídeo després del Clàssic. Depenent de com vagi aquesta reunió, el Barça decidirà si engega o no les accions judicials previstes.
I el club ha suspès els dos socis que van ser detinguts al Parc dels Prínceps per fer salutacions nazis i insults racistes.
La comissió de disciplina del club ho ha fet aquesta setmana de manera cautelar. També han informat la penya del tercer encausat, que té prohibit l'accés a entrades al club, tant de local com de visitant. Aquestes mesures duraran fins que conclogui la investigació interna, que pot tenir una durada de fins a 3 mesos des de l'obertura de l'expedient.
És moment de reforma a l'estiu pel Barça, el mercat de fitxatges, però si voleu reformar com Déu mana un projecte de reforma com no n'hi ha un altre, heu de viure l'experiència Fontgas, que és transformar la teva llar, que és molt diferent a fer reformes. L'experiència Fontgas comença en un dels 4 showrooms que tenen a Barcelona, Terrassa, Granollers i Sabadell. Hi pots anar, si vols, amb el teu professional de confiança i descobrir els materials que vols per casa teva. N'hi ha milers. Visita'ls a fontgas.com i a les seves xarxes.
5 minuts i 2 quarts de 9. Pep Tormos, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
De fer un repàs de l'actualitat informativa. Farcideta.
Sí, marcat per aquesta decisió de Pedro Sánchez. Ho hem sabut fa poca estona. L'Audiència Nacional descarta citar Begoña Gómez com a testimoni del cas Koldo. El jutge, en la mateixa línia que la Fiscalia, creu que no hi ha cap dada que sostingui que hi ha vincles entre la dona de Pedro Sánchez i els investigats en la trama de les mascaretes. El magistrat recorda que només hi ha informacions periodístiques i no contrastades. Això després, recordem que un jutge de Madrid hagi obert una investigació a Gómez per una denúncia de manos límpies basada també en informacions periodístiques. Sigui com sigui, aquesta decisió de Sánchez de mantenir-se al capdavant del govern espanyol després de 5 dies de reflexió ha impactat de ple en els actes electorals pel 12M. Junts per Catalunya l'acusa de voler convertir la campanya catalana en una batalla entre el PSOE i el PP. Jordi Turull s'hi acaba de referir des d'Argelers. Anem cap allà, Laia Colomer.
Sí, pel secretari general de Junts, el moviment de Sánchez ha estat una maniobra per interferir la campanya electoral. Turull ho ha qualificat d'espectacle, de tragicomèdia, i ha acusat el PSOE de ser també autor material, ha dit, d'aquesta democràcia espanyola. Ha recordat, per exemple, els GAL o l'aplicació del 155, i per això demana votar en clau catalana.
Ja vam advertir que el candidat socialista no era Illa. I fixeu-vos si ha quedat clar, era Pedro Sánchez, i que vol convertir les eleccions catalanes en una batalla espanyola entre el PP i el PSOE. I no ho podem admetre. Això va de Catalunya, això va dels catalans, això va de llibertat, això va de democràcia de la de debò.
N'ha parlat davant de més de mig miler de persones del Maresme que han vingut a Argelers, malgrat que avui, recordem, Carles Puigdemont ha suspès la seva campanya per la mort de la seva mare.
Gràcies, Laia. Per la seva banda, Jaume Asens retreu al PSOE que s'hagi posat de perfil quan els atacs de la dreta anaven cap a l'independentisme o cap als comuns. L'exdiputat pica la cresta als socialistes per haver amagat el cap sota l'ala quan l'ofensiva no anava contra ells.
Els líders de l'independentisme han patit la presó, han patit una persecució judicial injusta, i el PSOE no ha fet res quan n'ha sigut còmplice. La Irene Montero i el Pablo Iglesias han sofert com ningú, i el PSOE ha mirat a una altra banda.
Asens ha entrat aquesta tarda en campanya a Manresa, on, tot i els retrets, també ha traslladat el seu suport a Pedro Sánchez. Per cert, que el president espanyol farà una entrevista aquesta nit a Televisió Espanyola. Esquerra i el PP ho havien denunciat a la Junta Electoral, però el document no ha arribat a temps. I més enllà de la campanya, a aquesta hora també estem molt pendents de la pluja. Només aquesta tarda els bombers han atès més d'una cinquantena d'avisos arran del temporal, la majoria per acumulació d'aigua o arbres caiguts. Aquesta pluja també provoca alguns problemes de circulació a aquesta hora, per exemple, a la C58 a Terrassa direcció Manresa, a la B30 a Cerdanyola en direcció nord, a la C32 a Cornellà en direcció cap a Castelldefels, o a la B20 a Santa Coloma al nus de la Trinitat. El cert és que no plovia tant a Catalunya en un sol dia des del mes de setembre de l'any passat. Sapiguem quina és la situació ara mateix. Abel Caral, bona nit.
Bona nit, doncs, continua plovent a moltes comarques. De les últimes hores destaquem alguns aiguats que hi ha hagut entre el Garraf, Baix Llobregat, Vallès Occidental, que fa que doncs, d'aquí es derivin aquests problemes de circulació, i que en alguns casos parlem de pluja que ha sumat més de 100 litres per metre quadrat a Terrassa, Sant Cugat del Vallès, en alguns sectors del sud del Baix Llobregat. En el conjunt de Catalunya feia, doncs, és el setembre que no plovia tant, però hi ha algunes zones on feia més de 3 anys que no plovia tant. En el cas de la ciutat de Barcelona, des del 10 d'octubre del 2020, que no teníem un dia tan plujós. Encara ploure en moltes comarques, tot i que de mica en mica sembla que les pluges van perdent intensitat i extensió, però encara hi ha algun aiguat, algun xàfec fort cap al Vallès Occidental, que pot seguir doncs regant amb ganes en aquest sector del prelitoral central. Centrat ja en el partit d'aquesta nit, a Barcelona fa una estona plogut amb força, encara sembla que va plovent en alguns barris, sembla que no s'han d'esperar pluges tan continuades com les que han tingut al llarg del dia, però és bastant probable que en algun moment o altre doncs plogui al llarg del partit a Montjuïc, i fins i tot amb una certa intensitat.
Doncs això seria tot per ara.
Gràcies, Pep, que vagi bé.
Fins ara.
Fins ara. De la resta de l'actualitat esportiva, alguna cosa, Gerard?
Mira, que a banda d'aquest partit del Barça, avui també es completa la jornada de segona divisió amb un Racing de Ferrol Mirandés, el Racing de Ferrol amb opcions encara de fer el play-off, l'equip gallec. En tennis, el Masters 1000 de Madrid ha jugat Nadal aquesta tarda i s'ha classificat pels vuitens de final, ha guanyat en 3 sets a l'argentí Pedro Cachín. Demà, en principi, ha de jugar contra el txec Lehečka, Jiří Lehečka, el número 31 del rànquing ATP. També juga Carlos Alcaraz contra l'alemany Straff, i llegia algun company que és a Madrid, com el periodista especialitzat en tennis, el portuguès José Morgado, que deia que a Nadal o Alcaraz, un dels dos, els hi tocava jugar a les 8 del vespre, però que s'hi han negat perquè demà hi ha el partit del Madrid i han hagut de recol·locar el calendari, diguéssim, perquè els dos, diguéssim, puguin veure el partit. No volen jugar ni un ni l'altre a partir de les 8 del vespre, però els hi tocava per horari.
Això és tenir poder.
Sí, és clar. Diguéssim que Feliciano López, que és el director del torneig, els hi deu dir, doncs d'acord.
A Roland Garros no crec que ho haguéssim pogut fer.
Doncs espera, perquè estic veient ara, acaba de sortir l'ordre de joc.
Acaba de sortir?
I a Nadal el posen al segon torn de la nit. És el primer partit des de les 8 del vespre i el segon quan s'acabi aquest.
És a dir, que a les 10 del... Sí. És un partit femení, el primer. A les 10 de la nit pot estar jugant.
O potser fins que no comenci... Sí, fins que no s'acabi el partit del Madrid no comença... Sí,
tindrà una pública esperant, no?
Hasta que marque el Real no comença.
Bueno, a veure, també no sé quanta gent hi haurà veient el partit de Nadal. Sí, si has pagat entrada,
és
ja ho
Nadal,
sé.
Eh?
No, sí, està clar, i si vols anar a veure el tennis, d'acord, però vull dir que també s'ha de tenir en compte... No sé, que, si passés aquí a Barcelona, haurien de veure també, si el Barça jugués unes semifinals de la Champions, quanta gent hi hauria. En fi, és igual, ja s'ho faran, però... Bé, això és el que comentaven, si ha sortit ja oficialment aquest quadre d'horaris, doncs mira, Nadal a la nit, després de les partit del quadre femení. I està jugant Sinner, per cert, un dels altres favorits a endur-se el torneig. De moment guanya 3-2 contra Kotov, el primer set servint ara a Kotov amb 15-30 per al tenista italià.
Fent uns números ràpids, recordem que si el Barça no guanya avui, el Madrid ja podria ser campió a la propera jornada.
Sí, perquè serien 13 punts d'avantatge en el cas de l'empat, en el cas de la derrota serien 14, sí. I el Madrid juga abans, recordem, juga un quart de 5 de la tarda a casa contra el Cádiz. El Madrid, guanyant el Cádiz, ja seria campió.
Sí, per tant, el Barça, si vol encara allargar una mica més això, ni que sigui des d'un punt de vista matemàtic, faria bé de guanyar avui el partit, que serà difícil, independentment del rival. Ara en parlarem, ja et dic, les circumstàncies ho faran tot plegat segurament complicat. Passant 3 minuts de 2:15, ara tornem.
El Barça juga a RAC 1.
A CaixaBank sabem la importància de tenir algú a prop. A l'illa més remota del món i aquí, a prop teu. Per això tenim presència en més de 2.000 municipis per promoure l'economia rural. Impulsem l'ocupació dels joves amb la formació professional dual i donem suport als emprenedors amb més de 100.000 microcrèdits l'any. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud.
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Sabies que més d'un 25% de les persones que es desplacen tenen un incident? I més d'un 20% mentre viatja? Per no parlar dels incidents a la llar. Amb el RAC tindràs assistència 24 hores a casa, de viatge, fent esport i amb cotxe, moto, bici o patinet. Festa del RAC i viu amb tota la confiança des de només 41 euros a l'any.
RAC, hi som per ajudar.
Hem perdut 10 anys, és veritat, però nosaltres no som dels que es rendeixen, perquè creiem en el futur d'aquest país. Tornar a creure en el diàleg, en unir i en servir, en la nostra sanitat i la nostra educació pública. El proper 12 de maig tornem a creure en Catalunya, amb totes les nostres forces.
Vota socialista. Força per governar.
Pots reformar o viure l'experiència Fontgas. Cuines, banys, paviments, revestiments, electrodomèstics... Coneix de primera mà les últimes tendències per a la reforma de la teva llar o negoci a les 4 exposicions de Fontgas a Terrassa, Sabadell, Barcelona i ara també a Granollers. Pàrquing gratuït a totes les nostres exposicions. Visita'ns a fontgas.com i a les xarxes. Fontgas. A Barcelona som al carrer Vilamarí, a prop de la plaça Espanya. Fontgas.
Del 3 al 5 de maig, regala't un cap de setmana de música, vi i cava al Penedès. Arriba al Festival Ressons, amb The Tietz, La Pegatina, La Dilla Russa, Muixca, Marala, Gemma Humet, Xano Domínguez i molts més. Prop de 30 concerts t'esperen als cellers i places del Penedès. Entrades a ressonspenedès.com.
Si et dediques a la construcció i la reforma, el sol t'ha molestat molt, perquè has treballat a 40 graus i ara és hora que el sol t'ho retorni. Per això a Obramat tenim tot tipus de solucions en eficiència energètica, panells solars, inversors, bateries, així com també aerotèrmia i tot el que cal per instal·lar-la, amb els preus més baixos de la zona i amb marques de qualitat professional. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
Passen 6 minuts i mig de 2:15 de 9 de la nit a les 9 en punt a l'estadi olímpic Lluís Companys a la sintonia de RAC 1. Barça-València. Amb qui no ens surt el Barça, Marta?
Amb Ter Stegen a la porteria, amb Koundé, Araujo, Cubarsí i Cancelo a la defensa, a la base del quadrat, Gundogan i Christensen, més avançats, Fermín i Rafinha, i al davant, Lamin Yamal i Robert Lewandowski.
Amb qui no ens surt el València, Laia?
Mamardashvili a la porteria, defensa, Correia, Mosquera, Yarek i Jesús Vázquez, doble pivot, Javi Guerra i Pepe Lu, a les bandes, Peter i Diego López, a dalt una doble punta amb Almeida i Hugo Duro.
Fem una radiografia del rival del Barça.
El València ve de perdre el duel directe contra el Betis, però l'empat dels andalusos aquesta jornada els dona avui una revàlida per superar el conjunt de Pellegrini en la classificació i situar-se setens en posició de Conference League. L'equip de Baraja sortirà a jugar avui a Montjuïc en vuitena posició i amb l'urgència de puntuar. El Betis és a 2 punts en zona de Conference League i la Europa League la té a 4 punts ara mateix. Seria plaça per la Real Societat. El València visita avui el Barça amb les baixes d'última hora de Folquier i Fran Pérez, a més de Diakabí, Kayà i Anemchuk.
La tàctica del rival.
El València és un dels equips que ha canviat menys tàcticament des de l'inici de temporada. S'estructura gairebé sempre amb un 4-4-2 i la seva gran fortalesa és el sistema defensiu. Ens ho explica l'Héctor Gómez, periodista del podcast valencianista Tribuna Deportiva.
Hablar del Valencia de Baraja es hablar de su sistema defensivo. Un equipo que defiende en bloque bajo, un equipo que defiende con un equipo muy juntito y que tiene 2 nombres propios, o más bien 3. Su portero, Georgi Mamardashvili, su cerrojo, Cristian Mosquera, y su hombre equilibrio, que es Pepelu. Son los 3 futbolistas que le marcan el camino al Valencia, que le dan sentido defensivo a todo lo que hacen el resto de compañeros.
De fet, hi ha una dada d'opte que m'ha cridat moltíssim l'atenció. Des que Baraja ocupa el càrrec d'entrenador del València, és l'equip a qui li xuta menys de tota la Lliga, per sota dels 10 xuts de mitjana cada partit. Per tant, el que solen fer és tancar-se bé al darrere i sortir de forma perillosa al contracop.
A nivel ofensivo, el Valencia es un equipo que lo tiene clarísimo. Le gusta correr, transiciones rápidas y aprovechar la velocidad de sus futbolistas incisivos. Diego López es seguramente su principal exponente porque es el que más ha brillado durante la temporada. El Valencia, el día que no puede correr, sufre mucho. Tiene un hándicap. Pese a que es un equipo que defiende bien y que corre bien a los espacios, le cuesta hacer goles.
No és casualitat, per tant, que els dos partits que el Barça ha jugat contra el València de Baraja hagin acabat 1-0 i 1-1.
El jugador més en forma.
Georgi Mamardashvili, el porter de 23 anys, va fer un bon partit a Mestalla contra el Barça, ha continuat sent decisiu en molts partits del seu equip aquesta temporada. És un dels porters amb millors reflexos de la categoria, molt fiable sota pals. És, per exemple, qui més penals ha aturat a la Lliga. N'ha aturat 3, ningú n'ha aturat 3, només Mamardashvili. Això sí, pateix més quan ha de sortir per refusar la pilota fora de la seva àrea petita o, per exemple, també quan l'ha de tocar amb els peus.
Pernil, gran reserva, bataller l'únic en joc avui també amb el hashtag FRACU, aquest pernil que prové d'un porc especial de raça pura, criat amb alimentació pròpia, amb unes característiques inigualables, amb el seu greix intramuscular que el fa tan especial, tan únic, amb aquest sabor tan autèntic. El podeu trobar a les millors xarcuteries i carnisseries, i a més també amb el pernil el guanyador o guanyadora s'emportarà el llibre Un porc únic, on descobriràs els secrets que fan únic aquest pernil de bataller, i també trobaràs receptes de xefs únics com Joan Roca, Nando Jubany i molts d'altres.
Et fa por que el rival sigui el València, tenint en compte tot això que comentem, Marc, o és un rival propici?
Home, no, propici no. Jo crec que no gens propici, perquè el que ha fet Baraja és ser un equip competitiu, un equip intens, un equip que sap defensar-se darrere i sortir del contragop, un equip que no vindrà amb els braços baixats, tot el contrari. Pel que ens ha explicat el Gerard, la Laia és un equip que ara mateix doncs està pensant en anar a la Conference League, i ara mateix pel València seria molt, perquè era un equip que va començar la temporada dient l'entrenador: escolta'm, l'objectiu és salvar la categoria, no baixar, no us confongueu, i al final estan per sobre del seu rendiment. Per tant, és un equip amb nanos joves, amb molt talent, i que, bé, són capaços de, sens dubte, plantar cara al Barça. A poc que el Barça no pugui tenir molt la pilota, a poc que el Barça no pugui controlar el joc, que realment els pugui colar, si comencéssim a perdre pilotes en la creació, doncs el València és capaç de córrer en el joc directe, en fer transicions, i et pot buscar les pessicolles.
És que, Joan Lluís, el to d'aquest final de temporada de l'equip també tindrà la seva rellevància, no? Totalment. De cara a la que ve, de cara a construir l'estiu, de la credibilitat de Xavi, del projecte, no?
Absolutament, absolutament. Sobretot també, és que a mi em fa patir molt tota aquesta renovació que ha hagut de Xavi, no renovació, sinó doncs anunci que continuava la temporada que ve, perquè assumeixes una part de risc, perquè si aquest final de temporada va malament i tu no et classifiques segon, què fas amb Xavi? Perquè el soroll que hi haurà al voltant de l'entitat serà molt, molt gros, i diguéssim que tu ja has hipotecat la temporada que ve. És a dir, tu, ja sabem que en priori, si hi ha cap altre regidor de guió que amb aquest club mai se sap, Xavi serà l'entrenador d'aquest equip. Esperem que això no passi, i perquè això no passi, doncs toca posar-se les piles i encarar partits com els d'avui, que són gossos a no poder més, un dilluns a aquesta hora de la nit, quan en principi a Barcelona hauria de ser un dia de primavera radiant, i que te'l menges amb aquesta pluja, i contra un rival d'aquells que ara sentíem al Ballerí de la Laia, que serà no complicat sinó el següent, és a dir, ben tancats, ben posicionats, i a sortir el contraatac. Això sempre se li ennuega al Barça, però és el que hi ha, i un mínim que se li ha exigit aquest equip és la seva professionalitat i, com deia, el seu honor d'acabar el més amunt possible, més enllà de veure que el Madrid ja no l'enganxaràs ni que vulguis.
I que si s'han omplert la boca des del vestidor que Xavi ha de continuar, Xavi ha de continuar, bé, doncs ara sí, tenen sí. Ja una primera oportunitat per demostrar que realment estan amb l'entrenador de la temporada que ve, i que si ell els diu que s'ha de lluitar per aquesta segona posició i que s'ha d'aconseguir, doncs que s'hi posaran al 100%.
De fet, va dir Xavi dijous, que és una declaració que sé que ha enervat alguns culers, que havien fet el millor entrenament de la temporada els dijous.
Sí.
Ara, amb això podem estar tranquils.
Toca demostrar-ho, no? i fent el millor partit de la temporada també.
Jo en aquesta línia d'acabar bé i que no baixar els braços i que no acabar males sensacions, que seria un molt, molt mal presagi per la temporada que ve, jo tinc molt marcat el partit del dissabte, eh? Jo sé que ara mateix la gent no està especialment motivada ni fixada en aquest partit, però el partit del Girona aquí va fer molt mal, molt mal, per la manera que tenen de jugar, per ser el germà petit, etc. I escolta'm, allà jo crec que el Girona en tindrà moltes ganes i que una derrota allà tornaria a fer molt mal per l'estil, pel joc, per les sensacions.
També internament en aquell moment va fer molt mal el partit contra el Girona i de fet les veus crítiques dins de la cúpula del club aquells dies doncs van fer força sang de Xavi i va començar a haver-hi soroll contrari a l'entrenador precisament en aquell moment. I també podem assegurar que Xavi el té gravat a foc el partit de dissabte que ve. Té moltes ganes de mostrar que el seu equip és capaç de doblegar el Girona, i el vestidor també estaran molt, molt extra motivats en aquest sentit.
Tampoc estem parlant d'una plantilla que tingui la panxa molt plena, no? Vull dir, la Mini Covarsí acaben de començar, com aquell que diu, Fermín també, Koundé i Araujo sí, tenen una lliga, però tampoc diguéssim que tenen un palmarès. Ja sé, que al final és la segona plaça i és poc llaminera, però no sé, tampoc estem parlant de, excepte Gundogan, Lewandowski, algun perfil així, tampoc estem parlant de futbolistes, no?, que tinguin molt recorregut, no, i molt palmarès.
També és cert, Gerard, que moltes vegades, sobretot al primer tram de la temporada, quan les coses no anaven bé, parlàvem més d'un problema futbolístic que no de d'intensitat o de posar-s'hi dels jugadors, que i per mi el partit de dissabte a Montilivi és d'això, va d'això, de futbol
total. No, per això et dic que jo crec que no és una plantilla que li hagin vist una mala actitud, és a dir, no, jo no crec que sigui una plantilla que li falti actitud, ni que no, al contrari, vull dir, hi ha jugadors com Fermín, per exemple, que saps que avui sortiran aquí i donaran tot, el mateix Lamin, Covarsí, el jove segur, i d'altres perfils, com Rafinha, no veig jo Rafinha avui sortir al camp i sortir a dos per hora, tampoc. No, són gent que...
Tant de bo, tant de bo, perquè aquest to serà important. Sí. Dissabte també, evidentment, jo crec que el partit serà de dificultat màxima pel Barça, però no tindrà res a veure si l'Atlètic Club de Bilbao ha perdut a Getafe, per exemple. Doncs el Girona, matemàticament, ja serà un equip de la Lliga de Campions per primera vegada a la seva història. En canvi, si l'Atlètic Club de Bilbao ha empatat o ha guanyat, doncs el Girona ha de fer el mateix resultat que els de Valverde per classificar-se per la Champions. Segurament això també pot influir en el rendiment dels uns i dels altres. Però abans d'aquell partit, això, avui el Barça hauria de sumar els 3 punts contra el València de Rubén Baraja. I per fer-ho, doncs, l'11 titular és molt important, les banquetes també.
Obramat, el magatzem de la construcció i la reforma, li ofereix aquest espai.
La banqueta del Barça.
I tenim Íñigo Martínez, Ferran Torres, Pedri, Joao Félix, Marcos Alonso, Oriol Romeu, Vitor Roque, Sergi Roberto, Marc Casador, Héctor Fort i els porters suplents Iñaki Peña i Cotxe.
Una banqueta molt plena, 12 jugadors, els titulars o els que tindrien més números, si més no, per jugar segurament serien Pedri i Sergi Roberto, la segona part al mig del camp, a la davantera, doncs, Joao Félix, Ferran i fins i tot Vitor Roque. Tot i així, jo els que tinc més ganes de veure en aquesta segona part són Héctor Fort, el lateral esquerre, ja ho hem dit, per sobrar raons, si no, el lateral dret, i també, fins i tot, per què no, Casador, un jugador que està doncs sent capital en el filial, que pot jugar de mitjana, que et pot jugar a lateral dret, crec que també fent mèrits per demostrar això que diem del planter i creure-hi una miqueta.
I la banqueta del València?
Jaume Domènech i Rivero són els porters suplents i jugadors de camp, Guillamón, Chengo Zakar, Sergi Canós, Amalà, Alberto Marí, Iranzo i Otorbi.
Una banqueta minsa, 9 jugadors només, 2 d'ells són porters, per tant 7 jugadors de camp, un d'ells del planter que gairebé no podríem ni comptar-hi, bàsicament de tota la banqueta, un central, Oscar, i després Guillamón, un que pot ser central, pot ser mig centre, tota la resta jugadors amb molt, molt poc pes, per tant Baraja té pocs jugadors a la segona part per mantenir el to.
Benvolgut professional, que el teu client vulgui finestres a mida que s'ajustin a les seves necessitats és una bona idea. Si a més suposen un estalvi energètic al seu habitatge, és encara millor. I per això a Obramat t'oferim finestres a mida de PVC i alumini que s'adapten a qualsevol reforma, a més del millor assessorament professional per ajudar-te. Professionals de la construcció i de reforma. Obramat.
Podem escoltar Xavi Hernández, que té de Zona Liga fa una estona.
Què esperes d'un València que llega avui a Montjuïc? Bueno, un rival difícil, complicado, porque es un equipo joven, con mucha energía, que las transiciones es muy, muy bueno. Creo que están haciendo una gran temporada. Con Pipo Baraja al frente, pienso que tiene mucho mérito lo que están haciendo. Gente de la casa, gente competitiva, están en una zona cómoda y vendrán pues a demostrar toda su valía, ¿no? Nosotros pues queremos hacer un buen partido después de la derrota en el Clásico y pensando ya en ocupar la segunda plaza, ¿no? Pensamos que estos tres puntos nos darían confianza y moral para terminar la temporada de la mejor manera posible.
Es el primer partido después de que anunciara que continuará también la temporada que viene como técnico. Cuando después del partido el Villarreal anunció que lo dejaba, sus jugadores seguramente disputaron el mejor tramo de la temporada. ¿Qué reacción espera después de que anuncie?
Bueno,
que
pues en este caso reacción positiva esperamos todos, ¿no? De los jugadores, del staff, de la gente, de la afición. Y nos jugamos esa segunda plaza que para nosotros es importante, ¿no? Conseguir jugar la temporada que viene una Supercopa, otro título. Por lo tanto, tenemos objetivo de mínimos y para el club y para la plantilla es importante hoy.
Estamos en un momento de la temporada ya suficiente como para hacer balance. Usted dijo hace ocho meses, que el objetivo era jugar bien al fútbol. ¿Qué balance hace usted? ¿Cree que lo ha conseguido?
Bueno, lo hemos conseguido a medias, ¿no? Y pienso que hemos jugado muy bien en muchos partidos, pero nos ha faltado competir mejor, diría yo. Estos pequeños detalles que pienso que nos harán más fuertes la temporada que viene, nos han faltado. Hemos competido, creo que menos que el contrario en momentos clave y eso nos ha pasado factura, ¿no? Aún así, pienso que estamos en el camino, que estamos construyendo algo importante y en eso creemos.
Cuando usted anunció que lo dejaba, hubo un sector de la afición que en varios partidos aquí en Montjuic le reiteraba su apoyo, que no lo hiciera. ¿Cuál es la, si le deja la lluvia, reacción que espera hoy de la grada de Montjuic?
Bueno, confío en la gente, ¿no? Siempre ha mostrado el apoyo hacia mi persona, el cariño, la estima y bueno, pienso que no va a cambiar. Pienso que estarán con el equipo y que animarán hasta el final de temporada como lo han hecho desde el primer día que estoy aquí entrenador.
Hi ha gent a la graderia, cosa que em sorprèn, m'impacta. La majoria de gent preparadíssima, eh? Avui veureu una paleta de colors interessantíssima a la graderia perquè hi ha capelines de tota mena, la gent ben preparada, tot i que ara no plou, eh?
Ara ha parat, no?
Ara ha parat, sí, sí.
Ara ha parat perquè aquestes capelines, quan plogui com abans del partit, com fa una estoneta, no serviran d'absolutament res, eh?
D'acord.
Home, Joan Maria, has vist com plovia?
Sí. Tens raó.
I alguns...
O són premium o...
Sí, sí, capelina premium.
Alguns clients preocupats per vosaltres, amb l'etiqueta freqüents, diuen que si a la cabina com a mínim ja esteu bé, o no?
No, la cabina com que no té vidres, no? Per tapar-la, diguéssim que avui el Xavi Cupidó ha hagut d'organitzar-se i tenim tots els aparells a sota la taula perquè tota la taula on treballem habitualment està xopa. Hi ha bosses d'escombraries per tapar els aparells amb els que ens podríem enrampar, però bé, està tot controlat.
I per bé, mira ara cap a la gespa, Joan Maria, no sé si ho veureu per la televisió, si no us recomano que ho recupereu a xarxes socials, perquè ara mateix tenim una jaca dels Massacre Kids Africana, que és una associació de nens orfes i sense recursos d'Ugana, amb la que col·labora a la Fundació del Barça, i porten ja una setmaneta aquí a Barcelona, a la ciutat esportiva, i van estar ballant amb els jugadors del primer equip, i ara ens estan fent una demostració de les seves jaques, dels seus balls, aquí a la gespa, i realment són una passada. Em tenen captivats l'energia que transmeten amb aquests balls que fan, i van estar ballant una bona estona amb la Minya Mal, amb Condé, que estava entregadíssim, també va acabar Condé ballant, i ara mateix els tenim aquí fent una exhibició a l'estadi Olímpic Lluís Companys.
La veritat és que ballen de nassos, eh?
Sí.
Vull dir, ballen de nassos els nanos, ni algú que no aixeca un pam de terra
és que són una passada.
Es mou de nassos. Doncs sí, aquest espectacle previ per la gent que s'ha desplaçat fins aquí. Avui realment els que han vingut es mereixerien un premi, eh?
Un premi gros.
I també els del València, gros, que n'hi ha uns quants que s'han desplaçat des de València.
Carible.
Per venir a veure el partit a camp contrari.
Ara, la gespa pinta força bé,
sí,
per la que ha caigut.
Bé.
Pinta força molt
bé. Sí.
Jo sé que hi havia una estrella d'ama a cadascun dels que hi ha avui aquí a les graderies de Montjuïc, anar repartint allò, ai, cervesa, que deien, doncs vinga, una estrella d'ama per tots ells, igual que la nevera de l'estudi de RAC1, que la tenim ben plena de cervesa estrella d'ama per celebrar els gols del Barça.
Toni García Ramon.
Ai.
La cara té.
El 1974 s'estrenava El jovencito Frankenstein, una obra mestra de Mel Brooks sobre la història d'un metge al que van a buscar per dir-li que un avantpassat seu, el famós doctor Frankenstein, li ha deixat una sucosa herència. El metge, que es fa dir doctor Frankenstein perquè no vol saber res del seu avi, finalment torna al castell i comença a reproduir els experiments per donar vida a una criatura ajudat pel seu criat Igor, un japerut que en alguns moments de la pel·li té la gepa a l'esquerra i altres a la dreta. Per celebrar el 50 aniversari de la pel·lícula, el Barça ha estrenat aquesta setmana El jovencito Xavi Hernández, on un entrenador que diu que marxava i que tenia pensat fer-ho des de l'estiu passat apareix amb xandall, acompanyat de Igor Deco i el president Frankenstein en roda de premsa per assegurar que poden ressuscitar de nou el monstre el que ells mateixos acaben de matar. El jovencito Frankenstein és una de les millors comèdies de la història, però el jovencito Xavi Hernández va camí de superar-la, perquè és difícil no riure veient la quantitat de tonteries que està fent el club. Si seguim així, proposo canviar el nom de Futbol Club Barcelona a Futbol Club Frankenstein. Almenys no enganyaríem a ningú.
Avui era evident que s'havia de quedar a gust.
Home,
sí. Després d'aquella roda de premsa, Molló, era evident.
Sí, 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 era de calaix.
Era de calaix que les entrades al turmell...
És coherent amb la seva carrera.
El seu discurs, de fet, ha estat molt coherent durant tota la temporada. Fins i tot en els moments on semblava que la temporada feia un gir... Ell sempre mantenia aquell to d'escepticisme, eh?
Aquell Matrix, la pastilla blava, la pastilla aquell vermella. Matrix,
exactament. Per cert, qui no hagi vist aquesta pel·li, val molt la pena. Val molt la pena. És una senyora pel·lícula. No sé com la traduiríem, el jovenet Frankenstein, o...
No sé si
està traduïda o no, si en algun moment s'ha més en català o no. 5 minuts i arribarem a les 9. El Barça ha guanyat 6 dels últims 8 partits contra el València com a local.
6 victòries i 2 empats, el darrer el 2020. L'última victòria del València al camp del Barça va ser l'abril del 2016, 1-2. Si deixem de banda el factor local, el Barça ha guanyat 5 dels últims 6 partits contra el València. Justament el que no ha guanyat, el de la primera volta de la Lliga, que va acabar amb empat a una Mestalla.
El Barça amb Xavi a la banqueta podria sumar 3 derrotes consecutives per primera vegada.
Exacte, mai ha perdut 3 partits seguits i és curiós perquè va afrontar el partit de la primera volta a Mestalla amb la mateixa dinàmica. Llavors havia perdut contra Girona i Anvers, ara l'equip de Xavi ve de caure contra PSG i Madrid. A la primera volta el Barça, ara ho dèiem, va empatar a Mestalla, veurem què passa avui. Amb Xavi a la banqueta, per cert, és el 6è cop que s'encadenen 2 partits perduts.
El Barça ha marcat en tots els partits de la temporada aquí a Montjuïc.
48 gols en 21 partits com a local en totes les competicions. Si ens centrem en la Lliga, recordo que fa 5 anys que el Barça no acaba una temporada marcant en tots els partits de Lliga a casa. Va ser la 2018-2019 amb Valverde a la banqueta.
I Ter Stegen encara té opcions de Zamora?
Sí, malgrat haver encaixat els 3 gols al Bernabéu, 20 gols rebuts en 22 partits jugats, una mitjana de 0,91 gols encaixats per partit, que ara mateix és la millor de la Lliga. Això sí, recordo que Ter Stegen ha de jugar els 6 partits de Lliga que falten, fer-ho més de 60 minuts en cadascun d'ells perquè arribi a la xifra de 28 partits, que és la mínima que exigeix el Zamora perquè un porter pugui guanyar aquest guardó. Ter Stegen s'està jugant el trofeu amb Unai Simón, el porter de l'Atlètic Club, que té una mitjana de 0,97 gols encaixats per partit.
Clar, i aquí què fas, no? Si ets Xavi.
Sí.
Amb l'excusa de la segona plaça... Tu pots dir, no, jo tiro amb el meu porter titular perquè estic enviant un missatge a tothom que això, no?, que la segona plaça compta.
És veritat que la temporada passada ja havies guanyat la Lliga i no tenies cap objectiu, però va lluitar Ter Stegen pel Zamora i va sortir fatal.
Va sortir fatal, és veritat.
Però aquesta temporada també Iñaki Peña també ha tingut el seu moment, a diferència de la passada.
És veritat, tens tota la raó. I del Pichichi no comenta res, no? Si en Robert té opcions de Pichichi o no?
Home, complicat, no? Són 14 en Lliga, diria.
Joan Maria, si ara et donés l'opció de baixar del carro d'aquella aposta que vas fer, què faries?
No, però jo no baixo del carro d'aquesta
preguntava,
manera.
Preguntava, però tu continues pensant que arribarà als 30 o ja la dones per perduda?
No, ara ja la dones per
perduda. No era això, vull dir que seguies confiant o no.
El moment clau de la temporada, saps quin va ser? El 2-0 contra el Paris Saint-Germain amb 11 contra 11, que era seu, a més. Si fot aquell gol... acaba amb 34 o 35 gols.
Cap baix.
Ara porta 20, recordo.
Sí, no, però hauríem de mirar la Lliga hauríem de mirar...
Des del Metropolitano.
Sí, hauríem de mirar... és a dir, la xifra més baixa a aquestes alçades de la temporada d'un golejador, d'un màxim golejador del Barça a la Lliga. perquè estaríem ja parlant d'època pre-Messi, no? Jo crec.
Clarament.
Sí, o les seves xifres. Les xifres de Lewandowski,
o també,
en totes les lligues, mai no es deu haver quedat amb potser menys de 20 gols. Perquè
ara
era un tio que els marcava.
5 partits sense marcar.
Sí, sí. Va fer aquella revifada interessant. Es va plantar en 20, això, no? Fa 5 partits.
El Metropolitano.
I des d'aleshores que no ha marcat. Ha fet algun, el vam destacar molt, per exemple, el part dels prínceps, tot i que no va marcar, sí, sí, va ser bastant fonamental.
Jo crec que fins aleshores, jo crec que estava quallant el seu millor tram de la temporada, amb el partit de l'Atlético de Madrid, contra el Nàpols, però els últims dos partits, PSG i Madrid, no ha estat bé.
No. Doncs li queden 5 partits, hauria de fer 2 gols per partit.
Complicat, ho té complicat, sobretot també perquè és això, aquest rol que ha anat agafant en els últims partits, més de passador, més de boia, més d'alliberar una mica els espais que ha acabat ocupant Rafinha, que és el que t'acaba donant la profunditat i que t'ha donat els gols en els últims partits importants, més allà del Bernabéu.
Un hat-trick animaria la cosa, Pou, eh?
Sí. No, però ja podem començar a buscar data. Sé que tens un calendari complicat aquest maig, juny, però...
Una mica.
El 7 de juny a l'hora de dinar... Per...